Bona tarda.
Bé, quantes vegades hem dit allò de que amb Rafa Nadal se'ns acaben els adjectius i avui ho hem de tornar a dir una vegada més, no?
Sí, són aquests jugadors que apareixen tan poques vegades a la història d'un esport que bé, molta gent els vol enterrar, però després, esportivament, evidentment, i després tornen a sortir i quan competeixen tenen alguna cosa diferent. I això és el que té Rafa, perquè al final un es pot analitzar el partit i per moments veus que pot perdre i al final no sé què passa, que les matemàtiques sempre es desquadren en els rivals i amb ells sempre li quadren.
Clar, és que la mentalitat ja sabem quina és, el seu tenis sabem quin és, però és que la gent ha de tenir molt present que Tomàs, els anys van passant, que té 35 anys i que és que a més ve de 6 mesos sense competir.
Sí, a veure, jo honestament no tenia clar, no, aquest Open d'Austràlia, però després ja va guanyar el primer torneig que juga, ara torna a guanyar i està plantat doncs a la semifinal. És que clar, és que són coses que surten de les de tot, no? És que jo veig coses increïbles del Rafa, i et dic, i hi ha moments que com tothom, doncs li veu aquests 30, quasi 35 anys, li veu algunes mancances que abans no tenia, però té algú, ja dic, aquest gen competitiu, té aquesta forma també de mostrar-se a la pista, que en els rivals també els espanta, perquè jo crec que avui Shapovalov es veu intimidat al final, no? I això és aquestes coses que no es poden entrenar, no es poden aprendre, i es porten dins, i et dic, i això succeeix només a jugadors que surten molt, molt poques vegades a la història d'un esport.
Clar, si ens centrem en el partit d'avui, tu veus que comença a tenir problemes físics, estomacals, que feia molta calor, que Shapovalov és capaç de remuntar i de posar-se 2-16-2, penses, quina mala pinta fa això, se li anirà el partit. I el tio s'aixeca i el 5-7 el guanya.
Sí, a veure, jo el que penso quan veig el Rafa, que l'altre rival, en aquest cas de Shapovalov, ha de guanyar fàcil el cinquè. Això és el que jo penso.
Clar.
Si el partit s'enreda i s'iguala o el Rafa agafa una mica la davantera o tal, està mort. O sigui, aleshores jo crec que en aquests jugadors, quan dic de Rafa paro també de Djokovic o de Federer, si els has de guanyar, els has d'agafar molt avantatge, perquè si el partit s'iguala, ells guanyen amb un 80-90% de les ocasions. I això no ho dic jo, ho diu la història. Això és així. I tu dius per què? No ho sé, perquè és que sempre doncs, sembla doncs, que la sort vagi a favor d'ells, sembla que aquella bola que toca línia toqui la línia a favor d'ells, però això no és sort, evidentment, això és això que et parlo, que et dic, aquest duende, no? Aquesta cosa doncs, que no es pot medir ni es pot veure, però existeix.
Ell sempre dona el 110% a la pista, però jo crec que aquesta vegada segurament està donant el 120%, a més, Tomàs, perquè ell veu que està davant d'una oportunitat, no sé si dir única, però irrepetible, d'aconseguir el Grand Slam 21 i posar-se per davant de Djokovic i Federer, no?
No ho sé, jo crec que Rafa, coneixent-la una mica, crec que ell és una persona que ara mateix està contentíssim de veure aquest partit i no té encara molts rivals durs per davant, no? Jo crec que Medvedev és el rival més dur que existeix ara en aquest moment, un gran slam, i guanyar és complicadíssim, no? Jo crec que ell ara mateix no està fent números, sinó que està disfrutant d'aquesta victòria que probablement, com tu dius, després de tant temps sense competir, no s'ho esperava, i està clar que quan Rafa surti a competir amb qui sigui, doncs sortirà a guanyar, sortirà a mort, però ara mateix jo crec que veu lluny el títol. Després, doncs, segur que si està a prop estarà doncs, convençut de que el pot guanyar, però jo encara ho veig lluny.
Escolta, si estés Djokovic, és evident que les opcions serien menys, però et volia preguntar, ja que parlem, Tomàs, per com has vist o quina opinió tens de tot l'episodi que hem viscut amb Djokovic a Austràlia?
A mi, en primer lloc, m'entristeix que el número 1 no jugui un torneig com aquest. Això és ara, evidentment que Djokovic, tota la seva vida, tota la seva trajectòria sempre està doncs, en aquests límits, no? que el fan que li succeeixin coses doncs, inesperades o que força la màquina fins al final. Jo crec que Djokovic sabia perfectament els riscos que corria, i quan entres ja en temes doncs, que entra la política, entra doncs, les percepcions dels ciutadans d'un país com Austràlia, entren tantes coses fora del tennis, doncs se li han anat de les mans. Però ja dic, jo com a amant del tennis m'entristeix que no jugui Djokovic en el torneig, això està claríssim. Ara, a partir d'aquí, doncs, Djokovic ell posa les seves regles a la seva vida, el qual és totalment respectable, però que també hi ha altra gent que ja entendre que posa les seves regles i no totes les regles poden ser favorables a un, no?
Sí, sí.
I això és el que Djokovic, bueno, ara, jo el veig una persona doncs, que té les idees molt clares, podrem estar o no d'acord, però va molt amb elles.
Sí, sí. I si no recula això, en el futur li pot causar algun problema més, és a dir, que pot haver de deixar de participar en algun torneig més important, Tomàs. Però, en fi, ell veurà.
És possible. La veritat és que pot passar, però no el veig regulant.
No, no.
És que no ho sé, a veure, jo no tampoc el conec tant, jo amb ell he parlat 3 o 4 vegades i bueno, tot tranquil, però no el conec tant, però és que a mi em costa molt de creure que ara demà digui, no, senyors, em vacuno.
Sí, sí.
Per jugar a Roland Garros. És que no ho veig, és que no el veig, perquè aquest senyor a Sèrbia és prop d'un déu. Quant temps trigaria Djokovic a aconseguir un certificat de vacunació encara que no s'hagués vacunat a Sèrbia? Quant temps? Un segon? Sí. 2 segons? O 3 segons? Sí, per tant, no és un tema de vacunar-se o no vacunar-se, tenir el certificat. És un tema que ell té una convicció de que no es vol vacunar. I aleshores això no té res que veure amb dir, no, és que a mi em fa por el que pugui passar si em vacuno, etcètera, nada, perquè si fes això, ell podria dir, escolta, mira, no em vacuno, però aconsegueixo un certificat d'aquella manera estranya i amb això salvo tots els obstacles que em posen per jugar a tornejos. Però és que la història no és aquesta. La història és dir, no només no em vacuno, sinó que faig bandera d'això. Sí. I això té, com s'ha dit, això té unes conseqüències, o per ara l'està tinguent. No sé què passarà, perquè jo tampoc tinc la bola per poder fer una predicció del futur. No sé què passarà amb Roland Garros, si faran excepcions, si ho faran al Djokovic, no tinc ni idea. Però el que jo no veig és que ell reculi. Uh-huh. Igual m'equivoco, eh?
Molt bé. Ho veurem en el futur, Tomàs. Escolta, et segueixo per Twitter i veig que tuiteges molt del Barça, també. Amb opinions, a més, em sembla molt contundents i amb molt de criteri. Per tant, no em resisteixo, ara que venim de parlar del Barça i que seguirem parlant del Barça, de fer-te un parell de preguntes. Per començar, Tomàs, com estàs veient aquest nou Barça de Xavi? Què et transmet?
A veure, l'arribada de Xavi em transmet optimisme, està claríssim, però jo crec que el que estem veient és que no hi ha pràcticament cap diferència amb el que teníem amb Koeman. Això és la realitat que s'està produint. Per tant, ja no és un tema d'entrenadors, és un tema de tot el que hi ha dintre, lo difícil que està canviar aquesta situació, i jo crec que ho està patint moltíssim i les peces no les estan encaixant, però segur que tindrà la capacitat. Jo tinc l'esperança que amb el temps ho puguin anar quadrant, però el que està clar és que el joc està molt lluny, però molt lluny del que podem esperar amb l'equip que té. I sent, tampoc sent molt ambiciós, és a dir, sabem que ara mateix no està per guanyar títols, però almenys sí, doncs, per poder començar a agafar una línia de joc millor.
Escolta, com a esportista, acabem de saber que Ansu Fati finalment ha pres la decisió de no operar-se, encara que els metges li recomanaven el contrari. Ve d'una mala experiència amb el menisc, ho entens?
No sé, és que jo aquestes operacions, ara, doncs, aquestes d'anar a Finlàndia constantment per lesions musculars i tal, això no abans no es produïa, la gent es curava de lesions musculars, de trencaments, etc. Suposo que la medicina ha avançat molt, però a mi, ja et dic, em costa de creure sempre cirurgia amb tot, quan abans es podien fer, doncs cures alternatives o... I jo crec que Sufati, doncs, en aquest cas, doncs, ha pensat que era millor doncs, algú més conservador i ja està. Però sí que és cert que és preocupant quan un jugador jove, fort com ell, té tantes lesions, perquè si fem un repàs, doncs, ell en els últims 5-6 anys ha parat com a mínim la meitat del temps. Això sí que és preocupant i això a vegades no només és un tema de mala sort, és un tema emocional, és un tema a vegades doncs, que posar-te el número 10 a la samarreta pesa moltíssim i són responsabilitats molt grans amb gent molt jove que els hi demanem molt i a vegades potser no estan preparats.
I la última sobre Dembélé. Et sembla bé el que està fent el Barça si no renova la grada?
És que no és que em sembli bé, és que jo amb Dembélé no hagués tingut ni una dècima part de la paciència. És que no... per mi, jugadors que tenen un compromís tan relatiu amb un club, encara que tingui unes condicions molt bones, no estaré mai d'acord. I al fi, jo crec que al final s'han d'agafar les situacions amb contundència i entenc que és un jugador que ara mateix ens podria donar, més donat, algunes coses, però és que jo crec que Belén no té que ser el futur del Barça mai. O sigui, les actituds aquestes i les formes d'entendre la vida i el futbol com té Dembélé, per mi són totalment oposades a el que representa el meu sentiment culer. Per tant, jo ho veig correcte i crec que, escolta, que es busqui un nou equip i que el Barça pugui treure el millor que pugui, i molta sort i adeu-siau.
Molt bé, Tomàs Carbonell, escolta, un plaer, eh? Gràcies per haver-nos ajudat a parlar de tennis i també del Barça. Una abraçada forta i estem en contacte, Tomàs.
Vinga, que vagi molt bé.